La Bella i la Bèstia. Bon vespre, amigues i amics. Benvinguts tots al Crepuscle en 100 estels. Us parla en Tomeu Orell. Això és el programa 2696. Ja duim 1596 nits aquí a Ona Mediterrània. I avui bé, he començat amb aquestes paraules, la Bella i la Bèstia, perquè tal dia com avui, un 8 de novembre de 1998, va morir l'actor francès, actor, productor i moltes coses més, de teatre, de cinema, l'actor francès Jean Marais. Marais, entre moltes altres obres, protagonitzà La Bella i la Bèstia, una pel·lícula que va ser, diguem, inspirada per Jean Cocteau, feta per Jean Cocteau, i sempre se'l va conèixer com el gran actor de Cocteau, tot i que després va fer altres pel·lícules i es va dedicar a infinitat de gèneres. Va ser tot un símbol de la resistència francesa, va ser atacat durant els anys 40 per els col·laboracionistes, i de tal dia com avui, en el 98, va morir Jean Marais. Avui tenim un programa de dimarts, això vol dir que començarem amb El sentit de la vida. Joan Roca, bon vespre.
Bon vespre.
De què va aquesta secció
teva? És un variat avui, però venga. He d'entrar per començar amb una reflexió, amb una confessió.
Venga.
Però ja, després, vull dir que estic mosquetjat. Estic un poc mosquetjat.
Anem preparant una sintonia, anem preparant una...
Que sigui... No.
Confessiones.
No. Avui, bueno...
És una confessió.
Allà, Somoresc, d'en Borchak, com sempre, i llevar una música en el final. No hi ha més músiques per mi.
I és una confessió que té que veure amb música, en literatura,
no,
amb història.
No, alguna cosa que... Vosaltres creus en el karma?
No.
Jo, en sa fatalitat del destí podria ser, sí, però aquestes coses orientals, jo som
més greco-llatí.
Som mallorquí, som mediterrani, som europeu d'aquella manera.
Tradició greco-llatina.
Som català però, i res més, però, però oriental no.
No.
No. Per tant, karma no. Però...
Que a vegades trobes
dubte,
que...
I tenc un motiu per dubtar. Llavors ja vos diré.
Mos ho contaràs. També avui és el dia d'anar a Maria Antic. Bon vespre.
Bon vespre.
Educació, joves, de què va avui aquesta secció?
Tant ho va fer un examen.
Ah, feia temps.
Però si ja no se fan exàmens avui en
dia. Irà per això.
Avalua-nos per competències, sisplau.
Sí. I de pintura, sí.
Bé, pot ser una prova avaluable que contengui competències. Bé, no sé com fer-ho. És complicat.
Tomeu,
és
no
complicat.
Comences amb buiar fil, perquè acabes...
És complicat,
acabes
això. És complicat,
no?
Montra-nos un circ en forma de situació d'aprenentatge.
Gamificat,
sí. Bé, si lo d'avui vespre serà gamificat, ludificat...
O lubrificat.
Ludòpata, o no sé el que sigui, ho passaran bé, riurem. Bialvic, de què va això teu?
Mira, te dono etria.
Vinga.
En tenc una de neandertals, una de diamants i una de ratolins.
Si poden els estres, o sigui...
Sí, no, si poden els estres, òbviament. Tu aniràs determinant sort.
Ho intentarem.
La qual més interessant, la més curiosa.
I de tot això, en un programa que, com sempre, controla tècnicament na Joana Maria Borràs i que produeix na Maria Moreno. Borchak,
has dit. Sí.
Borchak, Borac...
O Borchak.
Direm Borchak, vinga, va. Borchak.
El tio Toni.
Vinga, el tio Toni.
Tu recordes que fa cosa d'un mes vaig fer una proposta, evidentment, irònica, que va provocar certa polèmica, que tenia a veure amb com d'oportú podria ser que no es plantejassin un pla de pensions personalitzat en forma de pou negre? Ho recordes?
Tenc una memòria...
No allò de que quan acabés la nostra vida, en lloc de
l'extrema
unció...
Que vegis com estic ja.
En lloc de l'extrema unció,
sí,
no mostràs tot
ara,
allò que havíem generat
sí,
en forma
sí,
de,
és que no
de fens orgànic personal.
No t'havia entès. Ara sí, sí, record. Que va crear una certa confusió.
Sí, sí.
Perquè
sí.
No vàrem entendre massa
sí,
bé
sí.
La teva proposta.
Sí, el que passa que no
vàrem... Potser la vàrem entendre massa bé.
Exactament.
S'ha rebut protestes de joies?
No. Va quedar aquí la taula, però vaja, en fi. No, la qüestió és que de llavors s'ha... Primer de forma esporàdica i ara de manera més recurrent.
Tens malsons.
No.
Somies cada nit amb un pou negre.
No. Somies que causa, no es foteu propi pou.
Pitjor, no és un somni real.
Què? Has caigut?
No, que me'n revolta una mosca.
Si dius?
Pas cap. Constantment. I a més sospit que ets la mateixa.
Aleshores ja significa que ets tu, es pou.
No ho sé, que ja som, efectivament, l'emanació d'allò que se'n va un pou.
Ja sou amics.
No ho sé, jo crec que és la mateixa.
Sí.
Sóc com a ja... simbiàtic.
Sí, sí. Som
mosques jo, i es pou.
Jo ho veig com una espècie de càstig diví per plantejar allò aquell pla de pensions tan personalitzat i tan especial com a alternativa a l'extrema unció. No ho sé, jo crec que el dimoni... En fi.
Nota perquè és alternatiu, pot ser complementari.
Sí, jo ho plantejar com a alternatiu, però...
Ah?
Bé, és carme. Però això que és cert, vull dir, la mosca és ben cert.
Real.
Llavors, hi ha un altre fet que dic, merci Déu, vol que estigués la meva maldat. Mira, t'explico. Jo d'aquí unes setmanes me'n vaig, com pràcticament cada any, abans de la pandèmia de cada any, ara fa un temps que no ho feia, me'n vaig a Madrid amb un grup d'estudiants de segon de batxillerat, 5 o 6 dies. Un viatge molt interessant. I una de les activitats, enguany, serà anem a visitar el Palau Real d'Aranjuez.
Ah. Sempre anàvem en els mateixos llocs?
No,
anàvem
alternant, anàvem variant. Per exemple, Aranjuez feia potser 4 o 5 anys que no havíem anat, i enguany hi anàvem. Enguany treballem un poc a l'època d'avui, ja hi ha el segle XIX, i Aranjuez és un palau que tot i que és d'època Habsburg... està molt, diguem-ne, adaptat al segle XIX, a l'època d'Isabel II, es motiva en el juez, per suposat, en fi.
Hi ha cosetes per veure ara.
I clar, jo podria fer-ho jo, però em fa més gràcia contractar una persona, un guia, una guia local, diguem-ne, professional, que no se mostri, jo descanso.
Guia local, nativa d'Aranjuez.
I tenc, de fet, una llista de guies que habitualment, perquè un any anem a un lloc, un any a l'altre, i en tenc una, que és la meva guia de referència. Ja fa uns anys la vaig elegir. T'explico l'origen de la història. Jo vaig ficar mà a una llista de persones...
Ficar mà a una llista?
A una llista de persones que s'adiquen a això, i pues no, a mi m'era igual. I em vaig fitxar amb un nom i vaig dir, ostres, ha de ser ella. Clar, qui millor per mostrar-nos patrimoni nacional, un palau real, que una guia que era el mi, Corina.
Animals.
Era Corina.
Talment.
Talment, la va fitxar. I de fet un dia li vaig dir, i usted por qué me eligió a mi? Jo deia, por el nombre, que mejor si no. Bé, però el tema és que enguany li envio un correu, per això, per lo de Aranjuez, i ara fa dues setmanes...
Te persegueix el CNI i...
No. Fa dues setmanes me diu, Juan, perquè ja no es coneixem, me diu, Juan... Corina, Juan, en fi. Juan.
Juan i Corina. Però tu no ets Joan Carles.
No. Però som un rei. Bé, sí. És igual, la qüestió. Juan, és que no podré. Tengo ese dia un tema personal, no podré.
I tu vares dir, no passa
una
res.
Venta.
Tu vares dir, no passa res, que enviarem el dia.
No, podria enviar el dia. Me diu, però no te preocupes. Me diu, de tu, no te preocupes. Tengo una compañera que lo hace muy bien y es lo que da.
Que no, Sofía.
No, okay. Leticia. I, a més, ara qualcú de vosaltres dirà, no, és vera.
Això està fet a posta.
Mira, tens la prova.
Jo estic segur que...
Duques correu, evidentment, no ho penjaré a Facebook, perquè...
Si vols, jo ho puc penjar a Twitter.
No, però vull que vosaltres ho vegeu, perquè potser penseu, aquest tio s'ho inventa.
Ara, la pregunta clau és...
Ara, els oients no ho saben, però en Tomeu està veient el nom.
Sí.
No. I pot donar fe.
Saludos, Corina. Sí.
Ai,
perdona, i te diu buenos días, Joan.
Clar.
Joan, no Juan.
No, Joan. Hi ha molta confiança. I fixa't el nom de la persona.
No, t'anava a dir, lo important era, Leticia és en Z o en C? No, és en C.
En C.
Per tant, no és la reina.
No, però se vol estimar.
T'imagines que la reina t'anàs a fer de guia?
T'imagines tu?
Una guia fantàstica.
Cerqueu una Corina i trobar una Leticia.
I que vam una Leticia.
Això és escarma, podria
això
ser.
Això és escarma, sí. Mm? Tot per un republicà com tu.
No, sí, sí, ho veig des d'aquí.
Ai, Joan, sí, no Joan, tu per un republicà com tu, que també.
No és cap invent.
Va, tu Corina
ment,
anava bé, però...
Tant és el que no ha estat Juan Carlos.
Sí, exacte.
No? Perquè si hagués estat un companyero Juan Carlos...
Companyero Juan Carlos.
Su casa ja hagués estat camarada. Un pan més embullós.
Mirau, l'altre dia vaig descobrir a classe que els meus alumnes de l'escola de Madrid no sabien qui era en Buffalo Bill.
Bé.
No.
No, bé, no, bé, 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 no. Hi ha uns elements de cultura popular... Això que se diu, això que els americans diuen...
Després són les genealogies culturals
nostres. Però els americans li diuen cultura popular coses com els Simpsons o com aquestes coses. És així.
Buffalo Bill.
I t'he dit, Buffalo Bill no està dins els seus referents. Com tu tampoc coneixes els referents seus. Que potser són de videojocs o són de... Jo sí que me comencen a parlar de Marvel i de coses d'aquestes, de totes les pel·lícules aquestes que hi ha hagut i tal. Jo no sé de què m'aixar.
Però, Tomeu, és que jo vaig fer la pregunta a un grup de 20 alumnes i ningú. I me vaig mosquetjar i van anar a uns altres, 25, i tampoc. Vaig baixar un escaló, el primer de batxillerat, i van anar 110 alumnes, cap!
Jo te dic, ho veig, no te dic, normal, que vol que te digui. Més normal que quan pot haver... Bé, tu quan vares conèixer la figura de Buffalo Bill, digues
no
la veritat.
No ho sé.
Sí,
no
o una pel·lícula de dissabte hora baixa, quan tothom només tenia dos canals de televisió i o un i mig, i tothom veia les mateixes pel·lícules. I tu no vares veure a un Buffalo Bill a una pel·lícula que hi havia en John Wayne. Aquests no saben ni qui és en John Wayne, ni en Buffalo Bill, ni els hi fa falta.
Quasi, ni una televisió.
Ni una televisió, exacte.
És molt trist.
No, però... Que és, però tenen uns referents diferents. Sí, i a més, dèiem, hi ha una gran oferta, i això és vera, veuen moltes pel·lícules, sobretot pel·lícules no en veuen, sobretot sèries, però en el final veuen les mateixes. Molts. O sigui, tenen uns referents comuns,
sí, però...
perquè la majoria se diuen, però... mira, aquesta és molt bona, tal. Sí, i per això dèiem que hi ha molta varietat, i és vera, hi ha molta més varietat cultural en aquest sentit de sèries, però realment és una cosa de consum molt, molt enfocat per les xarxes, per les mateixes plataformes...
El que tu dius ja ho entenc, i estic d'acord amb tu, però una cosa és que no siguin referents teus i l'altra és que desconeguis per complet. Per exemple, un referent teu no és Imperio Argentina,
no.
Però saps que existia?
Bé, però tornem a lo mateix. Tu potser no te sona qui és... És que no sé qui dir-te perquè ja no...
El Rubio.
Perdona, a mi me sona el Rubio.
Ara sí, ja. Sí. Ara sí, perquè afortunadament tens una feina que estàs en contacte amb el los de 15 anys. Però si no, no sabries qui és.
No, sí, perquè el va conèixer per meus fills i per meus nebots.
El que te deia.
Bueno, clar, bé, i jo estic en contacte amb ells i ell està en contacte amb mi.
Sí.
No, però, per exemple, tu no tens, ni jo tenc, referents, sabem... Ara t'hi diguessin, digues tres noms de tres reggaetoneros.
Sí.
Sí?
Sí.
Tres reggaetoneros puertorriqueños.
No.
No, que és així, perquè ells, a les cançons, diuen, no sé què, i diuen els noms, o sigui, que és que són mons distints. No,
a més, ja estic d'acord amb en Tomeu amb una cosa, vull dir...
Pintura... No, que no ens fa falta, està claríssim.
No,
està
no
clar.
Només que no ens fa falta, és a dir, que nosaltres ho miram amb una altra perspectiva, a lo millor, quan nosaltres teníem 17 anys, no sabien qui era en Buffalo Bill.
Sí.
I els nostres pares s'indignaven perquè no coneixien vés a saber qui.
I si ho sabíem era per lo que ha dit en Domeu, perquè veiem unes pel·lícules perquè eren les úniques, perquè hi havia la televisió
no
i veiem en John Wayne.
No
perquè si no, tampoc
per
ho haguessin sabut.
Sí, però també passa una cosa, que és que avui en dia no hi ha una seqüència, diguem-ne, cultural entre generacions. Com hi havia nosaltres.
No,
per exemple, avui en dia un lot de 14 anys, de 13-14 anys, està evidentment molt més en fora culturalment del seu padrí que d'un lot de 14 anys de Santa Punta del Món.
Sí.
Tot això ho deia perquè...
I, perdona, això és globalització.
Sí.
Total.
Sí, sí,
total. Perquè ara que ha vengut Halloween, tothom, des d'Austràlia a Xile, a Marroc, tothom sap lo que és Halloween.
A Corea del Sud.
Per exemple, sí que ho saben. Jo els hi vaig dir l'altre dia un tema de globalització, vaig dir, no vos ho creureu, però jo la primera pizza que vaig veure, que vaig veure, no tocar-la, sinó veure-la, va ser per televisió, i va ser Starsky Hutch. Clar, no, vaig haver d'explicar que era Starsky Hutch, però vaig dir...
Cosa que s'admeten que costa els teus fons.
Tu voldries que ho sapiguessin tot, però no ho sabien, i jo vaig dir, jo vaig veure...
I que feien el dimarts a hora baixa, també ho vaig dir.
Això no me'n recordava. Sí. Però me'n record perfectament un capítol, que arriba un tio i els hi diu, vos he duit la pizza... i veus una caça i treuen una cosa. Jo vaig veure una cosa redona i que la començaven a menjar.
Una coca.
I se la, una coca que se la menjaven en sa mà. I jo flipava. I clar, jo li dic, pensau que jo, quan tenia la vostra edat, no hi havia pizzeries aquí. És a dir, nosaltres mos arriben les pizzas ja tard i mos arriben d'Estats Units, no les pizzas, després afortunadament hem hagut molt d'italians cuiners molt bons, però si vos fixau, nosaltres quan teníem de 7 de 8 anys, hi havia restaurants tailandesos o xinesos, n'hi havia qualque cosa, però molt poc.
La primera hamburgueseria de Palma se va obrir l'any 1982,
per exemple.
Fa 40 anys.
Sí, és així.
I em passa que
i amb aquest sentit ara tot va molt més ràpid.
I no era cap McDonald's ni Burger King.
No.
És independent, se deia Chippy.
Chippy, me'n record.
Chippy. Això ho deia perquè el diumenge vespre, el diumenge a la baixa, de fet, vaig anar, mentre el Mallorca estava començant a fomentar la seva victòria a Villarreal, Moliki Forever, vaig anar en el principal a veure una obra teatral que tenia Ramon Madaula com a actor principal i na Raquel Sanz, periodista de TV3, ets corresponsal de TV3 a Washington,
exacte, sí.
Una obra teatral que sense ser evidentment l'obra més important de teatre d'enguany a la cartellera de Mallorca, va estar molt bé, va ser molt simpàtica, va ser molt amable, i es titulava Buffalo Bill a Barcelona. I era una entrevista, en Ramon Madaul feia de Buffalo Bill.
Perquè va ser a Barcelona, aquest home.
Sí,
gira aquella europea.
Clar, aquest home, hem de recordar que va ser el que va inventar pràcticament el concepte de Far West. Ell va ser un que va viure allò, ell era un caçador de búfals, era un explorador, era, en fi, un colon, era moltes coses. Va viure les guerres índies, va viure la guerra de secessió americana, i clar, quan allò va començar a decaure, tenia un esperit empresarial bastant, era un emprenedor, que diríem avui en dia, va decidir muntar un circ, literalment, fitxar indis de bon de veres, cowboys de bon de veres, Sitting Bull en persona, Calamity Jane com a dona de l'oest, ella era allà, i els va dur a l'est a mostrar en el món civilitzat allà.
Això no seria legal.
No seria legal.
I completament va votar, incorrecte.
Després va votar a Europa, i va triomfar de forma esplendorosa a Londres, a París, i a Barcelona va fracassar. A Barcelona no va interessar. I està molt bé, perquè conta moltes coses i, en fi, conta molt graciosament com va passar tot allò, com va viure la perspectiva de Buffalo Bill
del
genocidi en els indis americans. Ell t'ho explica d'una forma molt personal. I després, per què va fracassar a Barcelona? Llavors hi ha una història de ficció, un suposat romans entre Buffalo Bill i la repadrina de la periodista que l'entrevista. Va estar molt bé, va ser una obra curteta, 70 i pocs minuts, molt, molt agradable. Llavors, clar, jo, els dilluns, els lots...
Dius, vols contenir això d'en Buffalo Bill?
Això era perquè jo no els lots d'Història d'Espanya els havia fet veure feia un temps la Corona Partida, aquella pel·lícula que no mostra què passa quan mor...
Entre les dues sèries.
La primera, no? Efectivament. Amb alguns actors que són els mateixos.
D'Isabel i de...
I en Ramon Madaula feia de Chacón.
Sí.
Fa lo Chacón. I és el ben vist en aquest actor. Mira, vaig estar veient una obra de teatre amb aquest actor i va tot saber que era Buffalo Bill, no?
Perquè...
Silenci absolut. Bé.
Com a mínim, veuen en tu cinema històric, sí, està bé.
Coses, que vegin
coses. Són aquells actors de la sèrie Isabel i llavors de la sèrie Carlos i d'aquesta pel·lícula, d'això que tu dius, d'aquesta pel·lícula, n'hi havia molts que eren catalans, sí, perquè era una producció de...
I és una...
De Diagonal,
sí,
crec que
era... Sí, una sèrie de productes televisius, que estaven, dignes, sobretot la sèrie, bon, la sèrie, sí, Isabel, crec que està
bon,
molt bé,
bon,
que varen caure com una potada de fetge a la cabena mediàtica.
Clar, perquè incidien en lo que era.
I alerta, idealitzàvem, era, dir, idealitzàvem no bastant la figura d'Isabel.
Sí, sí. Però així, clar, però...
Que si Isabel de Bonaveres no, però, era tan, clar, no era tan bona persona.
Però igual, no, però igual s'esperaven més unió nacional i aquestes sí, coses i tal, però no.
No,
és que no va ser. Que no.
Bé, música, perquè més. Crec que ja poden anar començant a posar la música. Música, avui, 8 de novembre, fa anys, 8 de novembre de 1838, va arribar a Palma en Chopin i en Jordi Sant, en els seus dos fills. Iniciar aquell hivern a Mallorca. Mira per on, un 8 de novembre.
No devia li... anar amb maniga curta.
No, no. Qualcú li va dir que era bo venir a Mallorca a curar-se la tisi, la tuberculosi.
Qualcú li va dir.
Sí?
No, no sé si...
Home,
però a Mallorca fet, no, no té fama de massa humitat.
De fet, entre
massa...
els que li varen insinuar, alguns amics seus, hi havia en Mediazábal.
Ah,
en Mediazábal. I clar, de la seva, diguem-ne, desamortització va poder després anar a la Cartoixa, tot s'ha de dir. I també un músic mallorquí, Francesc Frontera. Perquè la gent no sap que mentre un músic francès, parisí d'adopció, com Chopin, era Valldemossa, un músic valldemosí, mallorquí de naixement, era París. Yes. I aquest Francesc Frontera, que era amic de la família d'en Chopin, va ser el que va dir, sí, home, Valldemossa, Mallorca, fantàstic. Ell va dir Mallorca, ell era de Valldemossa, perquè clar, en Chopin no havia d'anar a Valldemossa, havia d'anar a Mallorca. I després va anar per a Valldemossa. I va ser en Fronteres que li va dir, sí, Mallorca, les meves terres, això, molt bé, un hivern molt, sí. molt
plàcid. Te caurà molt bé, això.
Que, mira, sentirem una de les músiques que va escriure Chopin durant aquell hivern a Mallorca, aquest preludi a mi menor, opus 28, número 4, que mira per on va escriure a Valldemossa.
Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
I Ets un amant de Twitch o YouTube i t'agradaria aprendre a crear contingut en aquestes plataformes? Arriba Amic Directes, el concurs de creació de contingut en català.
Si tens entre 14 i 18 anys, apunta't amb els teus companys en grups de 3 a 5 persones. Escull una temàtica i presenta'ns el teu streaming per guanyar importants premis.
Informa't a amicdirectes.cat.
Organitza l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació.
Perquè vols donar suport a la nostra llengua. Perquè t'agrada la música feta a Ca Nostra. Perquè creus en una ràdio plural, de qualitat i feta en clau mallorquina. Anuncia't a Ona Mediterrània. Donen suport i ajuda a fer créixer la teva empresa. Ens avalen prop de 1.000 socis. Informa't sobre com posar un anunci a Ona a la web onamediterrania.cat. Recorda, onamediterrania.cat. Tu fas Ona. Perquè estimes la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país, fes-te soci de l'Obra Cultural Balear. Si vols fer part dels que lluiten per assegurar el coneixement, l'ús i el prestigi de la nostra llengua, associa't a l'entitat que més i millor ha lluitat per ella durant més de 50 anys. Si vols contribuir al manteniment dels nostres drets lingüístics, associa't a l'Obra Cultural Balear. Més de 50 anys al servei del nostre país. Associa't. Posa't en contacte amb la delegació del teu poble o amb la seu central de Palma. Telèfon 971-723-299 o entra a ocb.cat.
Cada dijous, de 6 a 7 de cap vespre, a Jai de la Barraqueta, un programa de jubilats per Mallorca a Ona Mediterrània. Podeu escoltar-nos a iVots i la nostra web onamediterrania.cat.
T'has perdut algun programa? Recupera qualsevol emissió d'Ona Mediterrània visitant la pàgina web iVox.com.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània.
Això és E-Pur s'hi move.
Sí. Tria.
Vinga.
Quina vols?
Ratolins. Sempre.
S'ha de ratolins.
Forever.
Molt bé. I de... mira, científics de... El Centre de Neurociències de la Universitat de Boston ha aconseguit una petita meravella en ratolins que consisteix en, diguéssim, eliminar-los o com a mínim atenuar-los els records dolents.
Només records dolents.
Sí, els records negatius. A veure, anem per parts. Han pogut constatar, i diguéssim, aquest és el valor, diguéssim, de la seva recerca, han tingut evidències de que els records bons s'allotgen a llocs diferents que no els records dolents dins el cervell.
Repeat, please.
Sí. Oh. És a dir, que els records bons i els records dolents ocupen llocs distints dins els circuits neuronals. Val? Digue, Joan, que ja t'he menjat.
Pregunta. Sí. Però, la qüestió és que el concepte de records bons i records dolents, tant com nosaltres ho entenem, són extrapolables en els ratolins.
Sí.
O que els ratolins tenen records bons i dolents, tal com nosaltres entenem records bons i dolents.
No els mateixos, però sí.
Allò que donen satisfacció.
Sí, correcte.
Però no em vaig sentir que nosaltres donàvem en el terme bo
dolent. Però no és escoltar una òpera, lo millor, no, però sí, no, però sí no, degustar...
No, en concret, com ho experimentàrem, vols saber?
Sí.
Records de menjar i records d'electroxocs a una cama.
Sí, jo crec que coincidiríem amb ells.
És a dir, varen agafar un caramull de ratolins i, diguéssim, els varen entrenar, o més ben dit, els varen propiciar, varen observar quines neurones del cervell s'activaven en el moment en què menjaven el que més els devia agradar, que no saben el cas, perquè no ho posa la nota de premsa, va? I varen veure quines neurones se'ls activaven per formar records quan els hi donaven petits electroxocs a una cama. Uh-huh. És a dir, un record, el que podria ser la fixació d'un record o d'una experiència de dolor. Val? Molt bé, aleshores ells que varen fer? Una vegada varen identificar quines eren, diguéssim, les neurones de record bo i quines eren les neurones de record dolent, mitjançant una tecnologia fantàstica i meravellosa que se diu optogenètica, que no és altra cosa que aconseguir activar o desactivar aquestes neurones mitjançant determinats pulsos de llum. En això consisteix bàsicament l'optogenètica. Aleshores ells tenien la capacitat, diguéssim, d'activar-los al record, és a dir, de provocar-los al record positiu o negatiu mitjançant l'exposició d'unes neurones o unes altres a determinats pulsos de llum, val? Òbviament llums diferents, no? Molt bé, aleshores el que ells varen aconseguir, el que ells varen fer, varen començar a experimentar, va ser que una vegada els hi activaven el record dolent, el record negatiu, automàticament els hi activaven el record bo. Hm. Val? I varen començar a prendre determinades mesures de, digue-li tu, experimentació de nerviosisme, de tensió arterial, d'altres senyals de malestar. Val? I varen observar que, duguent a terme aquest mateix experiment, és a dir, repetides vegades d'estimular-los el record dolent i estimular-los el record bo feia que de cada vegada, diguéssim, les conseqüències del record dolent fossin menors. És a dir, minvassin aquesta ansietat, nerviosisme, malestar, etc., que els hi provocava el record dolent. Fins que, ells diuen, entre cometes, pràcticament se podia arribar a aconseguir esborrar el record dolent.
Curiós, que s'arribàs en això. Això va passar en ratolins.
En ratolins.
Bostonians.
Sí, efectivament.
Bé, no sabem d'on són, però la recerca se va fer Boston.
De per allà, val?
Curiós.
Aquí a Mallorca tenim ratolins rebostonians.
Rebostotgen.
La gran troballa, des d'un punt de vista neurològic, vull dir, és la constatació que efectivament, el que vos deien al principi, records bons i records dolents ocupen llocs diferents en el cervell, per una banda. L'altra gran pregunta, és extrapolable en els humans? Molt probablement no.
Per?
Val? A veure, aquesta és la gran pregunta, sempre que parlant de ratolins esmentant, diguéssim, que són pròxims a nosaltres, no? D'una manera tan senzilla com ho han aconseguit ells, no, diguéssim que els diferents científics diuen, no, escolta, avui dia records en els humans, ja el cervellet dels humans és una mica més complexa que els de ratolins i la cosa ara com ara
no,
així...
No et queda clar que sigui tan senzill.
No, però sí que creuen que podran treure profit en aquests primers indicis de que, el que te deia, records positius estan a una banda del cervell, records negatius estan a una altra.
Jo ara me plantejava, i si ara ja estàs mastegant, menjant un plat deliciós que m'ha provocat un plaer incommensurable, i de tant de plaer que m'ha provocat, amb tanta força que mastegues, m'ha pegat dentellada la llengua, per tant, record bo o dolent, bon dia. Perquè clar, aquí n'hi ha un de bo i un de dolent mesclats. Perquè el plaer de menjar és una cosa, llavors s'ha d'entallar.
No, cada un aniria en el seu lloc.
Cadascú aniria en el seu lloc. Però clar, un maduria l'altre. Jo associaria la dentallada en aquell... que bo que
a veure. Perquè te succeís això, cada vegada que menjassis el plat t'hauries de mossegar la llengua.
Ai, no, per favor.
Clar.
És a dir, no anem enlloc amb un fet esporàdic. Per dir-ho d'alguna manera.
O sigui que si un altre dia menjàs, passat un temps, passàs, jo m'estic menjant el mateix i m'apres, no recordaria la dentallada.
No necessàriament.
Molt bé.
La primera vegada que enduro sí, sé que feix 25, no.
Però si un cas no ho provis.
No
record que pugui ser un moment donat negatiu i passat el temps pugui passar a ser positiu.
Uf!
mos pot me refresquen els humans, ja. No? Però hem tingut un moment donat, una experiència que pot ser... La recorden sí. com a negativa, però en el llarg del temps...
Sí, me va resultar ser positiu, me va resultar ser bo, sí. me va resultar...
No sé...
Sí, això
probablement aquí estigui una de les grans complexitats.
Mm. Perquè això perquè... passa.
Sí.
El ratolín no filen tant.
No filen tant.
No, va més... Sí. Sí. El blanc, blanc i el negre.
És que estic intrigat. Quina és la segona notícia?
Quina vols, la de Neandertal o la de diamants?
Diamants.
Diamants. Interessantíssima.
Jo...
Mira, científic de l'Institut Gemològic d'Amèrica de la Universitat de Purdue, Indiana, a partir de la investigació d'un determinat diamant, han pogut constatar que a les capes més profundes de la Terra molt probablement hi hagi molta més aigua líquida de la que en un principi estava conegut, estava fixat o que se creia. Tota aquesta història ve a partir d'un diamant de 1,5 quirats, és a dir, petitó, uns 300 mil·lígrams, procedent d'una mina situada a Botswana. Com s'arriba a partir de l'anàlisi d'un diamant en aquesta constatació? Val? A veure, anem per parts. Primera cosa, l'existència d'aigua en grans profunditats de la Terra, pensa que la Terra, els humans pràcticament només hem arribat a perforar-la uns 12 quilòmetres, val? És a dir, no podem anar massa més enllà, i se calcula que aquest diamant estaria o procediria de profunditats de voltant de més de 400 quilòmetres.
400.
Cap a l'interior de la Terra.
La ambició humana no té límits.
No, però no hem arribat més enllà. La tecnologia ara mateix forats,
no...
Va? Aleshores, existeix el que se'n diu el circuit llarg de l'aigua, que consisteix en que determinades quantitats d'aigua són capaces d'arribar en aquestes fondaris i qualque dia, en els mateixos processos geològics, retornen. Aquest qualque dia són probablement uns quants milers d'anys. Val? És a dir, que és un procés lent. Aleshores, com han arribat en aquesta constatació? Han arribat en aquesta constatació a partir d'estudiar quins altres minerals hi ha dins aquest diamant. Val? I en concret se sap que existeixen dos minerals, wadsleyita i ringwoodita, que tenen elevada capacitat de fixar aigua quan estan precisament rodejats del líquid, rodejat d'aquesta aigua. Molt bé, resulta que en aquest diamant hi ha, o han determinat que hi ha, ferropericlasa, enstatita i ringwoodita. En qual cosa tenen pistes... o tenen indicis de que és molt probable que en aquestes elevades profunditats de la Terra, a partir de que fins i tot els diamants són capaços de sintetitzar o d'enganxar aquests altres minerals que bàsicament tenen presència allà on hi ha quantitats abundants d'aigua, que molt probablement a les capes més internes de la Terra hi hagi molta més aigua líquida de ser que en un principi mos pensàvem. Qüestió diferent és que li puguem arribar a treure qualque tipus de profit, que ja sabem que, sobretot d'aigua dolça, anem bastant curts. No? Sí.
Tindríem un còmic, però... si veiés amb aquesta. Però aquesta aigua, en aquesta fondària, que és calenta sí. o freda?
A mi m'imagino que bastant calenta.
Bastant calenta.
Sí. L'interior de la Terra és bàsicament calent.
Sí, sí, però clar, no saps si...
No sé exactament si en aquests estrats o en aquests nivells exactament a quines temperatures hi hauria, però en general, com més endins tu te'n vas, penso que hi ha una petita cosa meravellosa que sigui la geotèrmia, que bàsicament consisteix en aprofitar això, i són els primers metres. O sigui que...
Diguem que la de Neandertals és breu.
No,
podem fer una... No necessitam no, més, sí, més explicatòria.
Sí, sí, perquè va lligada en el Premi Nobel de... anava a dir de l'altre dia, de fa unes quantes setmanes, de Nesvante Pau, és el seu equip.
No sabia si anava lligada amb els diamants.
Sí, diguem si Neandertals ja...
Neandertals, els diamants...
No, està demostrat.
No va per aquí.
No els veig ja fent de mines. Vivint en coves, això sí, però... fent de mines com
i
de, que no.
Si t'assembla, la deixem per la setmana
sí,
que ve,
la setmana que ve beníssim.
Ara mateix començarem en la secció final de Maria Antic. polític. Aquesta secció teva, que li deim la vida intel·ligent, avui mos has amenaçat en fer un examen.
Sí, i avui que no estàs massa bé de memòria.
No, estic fatal avui. Avui tinc un dia dolent.
Sí. Recordeu que fa uns anys, no sé quants ara ja, que la conselleria aquí, i pentura el ministeri allà, mos va amenaçar que mos demanaria un certificat d'anglès, que tots els professors havien de saber anglès.
Vaig sentir alguna cosa.
No recordeu d'això?
Quan t'estil til-til, allò, no? Les coses
d'estil. Sí, estil-til, o sense til, sí. Me'n recordeu d'això. I que això tothom se va posar, hi va haver com una marea de professorat que posa't a estudiar l'anglès.
Ah, sí, sí. Ara és un altre llenguatge, m'apareix.
Sí, que era bestial, allò, hi va haver un augment de... Perquè, clar, que t'exigirien un nivell d'anglès i tal. Bé, doncs, ara mos exigiran saber o tenir competències digitals.
És un altre llenguatge, tot això. Sí. Sí.
Val. Sí. Aleshores, ja me puc imaginar que... començaran a sortir cursos o formació per un tubo, com diuen els nostres adolescents.
Per un tubo a monopolístics en dos barats per darrere.
No ho sé. Jo he de dir que la conselleria ja s'ha començat a... no sé si he de dir fer propaganda, que no? Dissabte passat ja hi va haver un congrés relacionat amb aquesta educació, amb aquesta formació digital del professorat, en tot, i que va, viuen les notícies que va congregar a un 400 participants, si mateix n'hi ha.
Tots d'aquí, d'aquí. Se feia aquí? Era virtual o com era?
No, era en el Palau de Congressos. Era aquí. Supos que la majoria de professors que hi anaven eren d'aquí. El que no sé dir és si els formadors o si la gent que participava en taules redones o això era d'aquí i d'allà, perquè va ser una de les tantes persones que no hi vaig assistir. No vaig dir. Sé que va tenir aquesta repercussió de 400 persones si mateix apuntades. I bé, com sempre, no? Que,
era un congrés sobre digitalització.
Digitalització.
I que els regalaven un panet o un USB? O
crec que els van regalar bastantes coses. Sí, hi havia petits detalls. M'han dit... Són ses... Sí, off the record, el que sé, perquè no vos puc dir massa més. Però jo ja ho veig com una anticipació... a fer molt sabre que ho han de fer, que mos hauran de formar digitalment. Això se farà a nivell nacional, vull dir, no és una coralla d'home de la conselleria, sinó que del ministeri, i clar, això, segons se comenta, començarà a sortir una normativa, com va sortir en el seu moment en l'anglès, i mos donaran una sèrie d'anys per arribar a tenir les nostres competències digitals.
Que a partir de gent de 60 anys ja no deixaran tranquils, no?
Jo suposo que sí, perquè com que donaran un marge ja
Tu estàs dient això i tu no tens 60 anys, tio.
No, em faré 50 anys.
Ja estàs allà.
És a dir, 60 o perifèrics.
Perifèrics.
Ja que parlant de sistemes digitals, perifèrics.
Durant els darrers anys s'ha parlat molt de la presència de Google a tot aquest món educatiu, però no només Google, també altres plataformes i això ja està, que si el ministeri, la conselleria ho impulsa, sí, però que és que ja molt de centres, hi ha molt de docents que ja s'han anat formant. Quan dic formant, sí, però... me refereix formant en diploma Google, que potser dius, igual no serveix per res.
Si és anterior, però... si és anterior crec que 2020, m'ho pareix, no serveix, eh?
Sí. No, clar, perquè això s'ha d'anar renovant. O sigui, t'ho donen una targeta, et diuen, vostres digital... No et diu natiu digital, però vostres un digital de nassos. Però diu, però d'aquí 3 anys li farem una altra prova. Sí, sí, sí. I sí, això s'ha d'anar revisant, no? Sí. Perquè la gràcia d'això, supos que és que hi ha negoci aquí. O sigui, hi ha Google, o hi ha Samsung, o hi ha Microsoft, no? I la cosa anava per aquí. No sé ara la conselleria o el ministeri. Perquè aquesta capacitació digital, qui la valorarà? No se sap encara, no?
Sí, ja hi ha com un... Bé, ha de sortir la normativa, però ja me figuro que hi haurà una... Bueno, ja van dir que hi haurà un nivell... M'ha sonat a lo d'anglès, no? Mm. Un nivell inicial, mm-hmm. Aquell nivell A, que
sí,
deien...
A1, A2, B1, B2...
Aquestes coses, no? I faran que el professor sigui bàsic, sigui més o menys allò que pugui fer classes amb eines digitals, o ja a nivell C, que és aquell professor de tecnologia de, sí. que
saps enviar un WhatsApp a un?
Sí. He llegit que el nivell que per assolir o per tenir el nivell bàsic que està a un o a dos, atenció, haurem de fer un examen. Atenció, haurem de fer un examen. Vosaltres que me deu... Ara hi haurà examen, però no sé
I,
què...
I si el suspens, torna-m'hi, torna-hi. Fins que l'aprovi. Sí,
clar.
No crec que t'hi digui bé, te'n pots anar a casa teva. No,
no. Fins que l'aprovis. I el nivell B2, segons se diu, és que hauràs de demostrar dins l'aula, supos que hi haurà qualcú que t'examinarà allà de dins...
Que s'ha posat en marxa un ordinador.
Sí.
Per exemple. En sonàs.
No sé.
Posar-lo en marxa en sonàs.
No, aquí hi ha una cosa que crec que és evident, que si cada vegada hi ha més ormatjos a dins l'aula, cada vegada hi ha més ormatjos, i que controles mínimament, perquè quan una cosa... I sempre què passa? Vas a cercar un company que manegi ormatjos, no importa que siguis professor d'informàtica, pot ser...
És que manegi ormatjos, sí.
Un qualsevol que t'ajudi, i a la part de software passa igual, no? Que hi ha noves aplicacions, noves gamificacions, hi ha nous... No. Bé, sí. No sé, però jo per lo que he vist que fan aquestes Google i altres, bàsicament és que sàpigues encaixar tot quant hi ha, perquè si ho penses bé, hi ha molta varietat d'aplicacions, molta varietat de coses, i el que se pretén és que sàpigues encaixar-ho, que jo sàpiga mínimament. Ara sí, perquè tu deies ja llavors nivell C o nivell no sé què, ja seran els tecnòlegs i la gent que ho domina, però...
Però ja vaig un poc a lo que tu deies, no? En el principi, de qui enriquirà això, perquè clar... Què significarà, per exemple, jo mateixa, que pugui tenir un nivell A1, A2 de competència digital? Competència digital entesa amb què? En somenet de Google? En somenet d'una altra plataforma? Del model mateix? En què? En què és el que m'ha... Perquè, per exemple, jo puc ser una super manejant una plataforma com Moodle, i en canvi en la plataforma Google zero patatero. Podria passar, no?
Clar.
Què significa això?
Sí, que... no, per això jo te demanava qui ho avaluarà, perquè que... si ho avalua la sí. conselleria o avalua qualcú independent, d'acord, però si llavors no, això ho van deixant en mans dels centres i que cada institut o cada centre...
No, això haurà de ser qualcú, no sé si ministeri o si ho delegarà després a les administracions autonòmiques, però clar, jo crec que en tot això no és igual, l'anglès és anglès. Ja sé que pot haver l'anglès americà o l'anglès, però
és com clar, més objectiu
aquesta qüestió digital. Jo em puc saber molt d'una cosa i de l'altra no, no. I que justament m'adonaran d'allò que no sé. I de l'altre en sé molt.
No, jo suposo que, no sé, fa uns anys la conselleria, jo crec que va impulsar sobretot, se va dir que havia impulsat molt Google i en canvi hi havia centres que havien optat més per Samsung o per Microsoft o no sé què, que en el final se tracta de donar les teves dades a qualcú. O sigui, sí. Bàsicament és això, i això a Catalunya sobretot hi ha un moviment molt, molt contrari de pares d'alumnes que diuen per què els nostres filles han de proporcionar les seves dades, han de tenir un correu que en el final està gestionat en aquest cas per Gmail, per Google. És que el tema de les dades és, a part d'això, sí, que és professorat, el que tu dius, serà una cosa bàsica i que puguis manejar una cosa o l'altra, perquè si vas a un centre que és més de Google i un altre centre és més de,
clar,
de Microsoft...
Clar, és que és això, no... no.
Però clar, en aquest
tipus de... Perdona, de Microsoft o de programari lliure. Tu has xerrat de Moodle i Moodle és una cosa que és gratuïta i que s'ha utilitzat durant anys a molts de centres i llavors resulta, no, ara millor Google. Dius, igual no
en aquest tipus de procediments, em passa a mi, jo no som un indígena digital, no la diu, no som un indígena digital... I clar, què passa? Que jo aprenc a fer coses, és a dir, aprenc a fer unes coses concretes que faig servir. Però si me treus de les 7, 8, 9 coses que faig servir que me serveixen a mi i als meus alumnes, tampoc me demanin més coses. Clar, llavors, què farem? Haurem de demostrar unes coses que potser no aplicarem per res? Se centrarà en allò que feien servir i que pot ser, diguem-ne, homologable, que pot ser... considerable com a suficient com per ser competent, què faran? Jo vaig fer la broma d'enviar un WhatsApp, no serà això. Però, per exemple, tu te mous perfectament dins el món de Drive, posa'm per què, des Drive de Google, això ja serveix, basta, això no basta, què has de saber fer, has de demostrar que s'ha fet més per allà sobre un ordinador, què has de saber fer? Jo crec que t'ho diguin, com a mínim.
Supos que ho diran, però ja m'ha remat. És a dir, jo puc ser molt experta amb una plataforma, amb una manera, i en l'altra no s'aprèn gens. I fer feina a un centre en el qual som una superexperta perquè anem a un altre centre i ser un analfabeta digital. Així com estan les coses avui. Clar, i llavors, i tot això per què, no? Clar, perquè com repercutirà?
Setcenis. No serà obligatori. Si no ho fas, no cobres setcenis.
Supos que sí. Concursos de trellats, diuen que benefici darà. Tema de contratació a les escoles privades i concertades.
Jo no sé què penseu, però jo a vegades penso que dins la societat, els polítics, però no només els polítics, la premsa, el mitjà de comunicació, moltes vegades veuen l'escola i els docents com, no sé, unes persones, primera, que estan molt antiquades i que sempre s'han d'anar reciclant, quan jo crec que deu ser dels sectors que s'ha reciclat bastant. En un sentit, que quan vàrem arribar en el centre on vàrem fer feines primer dia, jo me vaig trobar una màquina d'escriure, damunt una taula d'un despatx, d'una tutoria. I durant el primer any, a lo millor, jo no vaig veure cap ordinador. De la màquina d'escriure a lo que ara han passat 30 anys, 35 anys. I vull dir que ens hem anat adaptant sense necessitat de passar exàmens i això, i efectivament a cada centre sempre hi ha persones que són més reàcies o que ho veuen complicadíssim i que no hi entren en aquest món. Que són les mateixes persones que potser no tenen aplicacions per pagar en el mòbil perquè no els agrada o no tenen, no sé, moltes coses d'aquest món que no els agrada. I si no ho utilitzaran a dins aula, tampoc li veuen necessitat de ficar-se en molta. Però si immensa majoria dels docents, jo diria que no fa falta fer un examen, per lo que tu dius, perquè si ja més o manco controles lo que necessites, avui en dia, un nivell, no sé, és que a vegades quan sentim això de no, i el professorat d'història no ha d'ensenyar la llista de Reis Gots. Jo dic, però és que
com si l'ensenyassin.
Com si l'ensenyassin. O que el professorat s'ha d'adaptar en el nou temps i ha de... És que no ho sé, jo no sé, però a mi me dóna impressió.
I si qualque nivell educatiu feien coses que són antidiluvianes és perquè no els obligués a administració pública també, amb una selectivitat.
Sí. Per això, no sé, sí, el que dius pot arribar a passar, però...
Sí. També m'apareix que és una mica, no sé si dir-li la paraula precipitat. És a dir, després d'haver passat una pandèmia en la qual els professors que no estaven massa... formats, se varen haver de formar d'un minut per l'altre i que varen fer un gran esforç, que ara immediatament quan hagin sortit d'això i que la gent, evidentment, s'ha posat les piles i ha fet un gran esforç, jo crec que hi ha gent que ha fet un gran esforç de no saber-ne pràcticament gens a poder fer un nivell inicial, estar a un nivell inicial, ara que m'ho diguin que mos han de formar. I de més mos diguin que si han tingut alguna formació relacionada amb aquest tema de la pandèmia que varen haver de fer esforços, mos diguin que no compta. Ja, és que això també crec que l'administració s'ho ha de mirar.
Mm-hmm. Sí.
Crec que s'ha de mirar.
I probablement també els sindicats. I aquest sindicat que vas ahir defensat.
No sé, supos que en sortís de normativa, veurem què diuen. O sigui, si se les demana, és que... M'apareix que ja varen fer un gran esforç. Que sortint d'això, mos tirem dins una llei nova que tothom va derbratadíssim. Però és que encara no han sortit d'aquest derbarac que tenim armat, quan ara ja mos diuen que formació. I que el que varen va de fer, que hi va haver gent que sí, que... no m'ho serveix, que haurem de tornar a fer formació. M'entona el que diu en Tomeu, que és que hi ha un negoci darrere tan gros
jo que... Jo crec que...
Perquè és que si no s'entén.
Hi ha alguna cosa. Però no un negoci que diguis, no, és que ara el ministre, els consellers s'enriquiran. No, és una cosa més de superestructura.
Sí,
inclou els Chromebooks a moltes escoles, inclou moltes coses que dius aquí. No és que s'enriquesqui una persona en concret, que a vegades la teoria conspiranoica va cap aquí, sinó que hi ha alguna cosa.
Diuen que és la Unió Europea i que la Unió Europea és qui mort demana, però jo crec que hi ha altre mecanisme més que dir, i ara heu de fer cursos de formació. Quan has fet cursos fa un any o fa un any i mig per poder donar resposta precisament a fer totes les classes online, m'apareix... No sé, una miqueta de mal gust, la cosa. No?
Bé, no m'ho has fet l'examen, menys mal, perquè jo m'ha dit, farem un examen, no ho sé, però ja en Joan ja se prepara. Però ja ell treu el DNI i diu, jo ja som quasi de 60, som quasi 60.
Perifèric de 60.
Idò, si vos sembla, anem acabant el programa. Ara escoltarem una música de La Bella i la Bèstia, d'aquesta pel·lícula en què va participar Jean Marais. Gràcies, Maria, gràcies, Biel, gràcies, Joan, i fins demà dimecres en el Crepuscle en 100 estats.
Qu'un homme devienne bête, l'amour peut faire aussi qu'un homme laid devienne bête.